Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui ens despertem amb un grau negatiu a Fornells de la Selva, 2 graus a Cervera i 9 al Perelló. Dijous, dia en què ens fixarem en alguns dels efectes col·laterals de la crisi de Rodalies, que avui seguirà operant a mig gas. Per exemple, els retards ja molt habituals en l'alta velocitat.
Un viatge que havia de ser de 2 hores, ara ha estat de 4 hores i mitja.
Ja sabem que cada tren al matí pues, que es queda parat a mig camí.
5 horas y 5 minutos, hemos tardado hasta Zaragoza muy despacio.
Y hemos llegado pues, con 2 horas y cuarto de retraso.
Són tan constants ja els retards de la línia Figueres-Barcelona que els usuaris han demanat ja un tren llançador a propi i no haver de dependre de possibles retards en altres rutes. Més conseqüències. L'AP7 torna a estar tallada a Gelida en sentit sud i no reobrirà cap carril fins la setmana vinent. José Antonio Santano, secretari d'Estat d'Infraestructures, ha passat pel Catalunya Nit.
Se mantiene la previsión de poder abrir totalmente la AP7 la semana del 9 de febrero y confío que volvamos a abrir un carril, el carril interior, en unos días, 4 o 5 días.
I aquest caos ferroviari també està afectant el port de Barcelona. Les obres del túnel de Rubí tallen la circulació als trens de mercaderies que han d'anar cap a França. I encara més conseqüències, perquè les carreteres de l'àrea metropolitana van registrar la setmana passada un 4% més de trànsit del col·lapse de Rodalies. Uns talls que també han fet pujar un 5% als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat. Avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem també que els acomiadaments per expedients de regulació d'ocupació van créixer un 57% a Catalunya l'any passat.
Hi ha moments que es crea molta ocupació en un sector i si aquesta ocupació no és sòlida, després també es destrueix amb molta facilitat, no? Tot aquest sector tecnològic està molt influenciat per tota la situació global.
És Albert Ferrer, de Comissions Obreres, que explica que no és que hi hagi més expedients, sinó que els que hi ha afecten a més treballadors. I en política, pràcticament tot passa encara per la ressaca del no al Congrés dels Diputats del decret de mesures socials.
El que no el donaré!
Centes persones van manifestar ahir al vespre davant de la seu de Junts per protestar contra la possibilitat de desnonar persones vulnerables. El govern espanyol confia, però, en poder pactar amb els de Puigdemont aquest punt o la revalorització de les pensions. I a partir de les 10 del matí, avui, Àgora Esportiva, després de l'última jornada de la Lligueta de la Champions.
La Minya mal, prova, xut, la pilota se'n marina, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. A vuitens es podria creuar contra el PSG o el Newcastle. I qui sí que haurà d'anar a la repesca és el Real Madrid, que va perdre 4-2 al camp del Benfica.
Y ahí va el lanzamiento, punto de penalti, gol de Trubin!
Gol de Trubin, no me lo creo.
Partit amb un desenllaç increïble, un gol de cap del porter de l'equip portuguès. Classificava els de Mourinho per la pròxima ronda. Avui anàlisi de com queda la Champions amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, Carles Planchar i Joel Díaz.
Trepitjant la zona zero, després de totes les converses, dels viatges iniciàtics, d'amistats que semblen zombis, després de creure i deixar de creure en candidats que s'estavellen, ja no recordo quin és el meu nom. Sol per emprendre el vol, sense bandera, travessant la frontera, sol, quan és el que un vol, deixo la tristesa i començo a caminar.
Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
Quan és el que un vol, deixo la tristesa, quan començo a caminar.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Ara són les 6:04. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb les exportacions de vi als Estats Units, de vi espanyol, que cauen un 14%. Ho destaca el periòdico, que explica que el sector ho atribueix, evidentment, als aranzels que han activat els Estats Units de Donald Trump segons quins productes europeus.
I a Brussel·les.
El peix que s'està acumulant als ports europeus. Ho llegim al Financial Times. 7 governs europeus, entre els quals l'espanyol, han alertat que un nou sistema informàtic per detectar captures il·legals s'està veient desbordat i això està complicant molt la venda de peix a altres països. El sistema va començar a funcionar el 10 de gener, requereix els importadors que omplin molts formularis i diuen aquests governs que això està frenant l'arribada de peix.
I en què ha anat a dormir als Estats Units?
Doncs amb el New York Times, que parla de negociacions entre Donald Trump i els demòcrates, en concret el líder del partit al Senat, Chuck Schumer, per un possible acord pressupostari. La idea serà evitar un altre tancament del govern. El diari assegura que l'acord passaria per separar el finançament de la seguretat nacional d'un paquet de despeses molt més ampli.
I amb quina notícia dinaran avui a la Xina?
Amb una altra reunió, la que han mantingut el president Xi Jinping i el primer ministre britànic Keir Starmer. Pel que ha transcendit, tots dos han abordat la necessitat que la relació entre els dos governs sigui textualment molt més sofisticada.
Avui és dijous 29 de gener, ens despertem amb 2 graus sota zero a Sort, 1 grau negatiu a Olot i 11 graus positius a Mas de Barberans, al Montsià. Avui, un dia de contrastos, perquè encara al sud de Catalunya tenim núvols, fins i tot alguna pluja a les Terres de l'Ebre, es mantindrà força ennuvolat al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, i a la resta el temps serà més variable, amb núvols, clarianes, algunes estones de sol, amb fred, glaçades a aquesta hora a la meitat nord, però durant el dia sí que la temperatura es recupera una miqueta.
Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart, i també incorporarem el psicòleg Marc Massip, ara que hem sabut que les denúncies per abusos sexuals digitals contra infants a l'Estat han augmentat un 13% en 2 anys. Ara són les 6 i 6, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. L'autopista AP7 estarà tallada totalment en sentit sud a Martorell fins la setmana vinent. A més, no recuperarà completament la normalitat, és a dir, amb tots els carrils oberts fins la setmana del 9 de febrer.
El Ministeri de Transports i Mobilitat calcula que aquest és el temps que necessitarà per reparar el talús que va cedir i va provocar l'accident ferroviari de Gelida. Ahir es va decidir tornar a tallar completament el tram perquè les màquines que hi treballen necessiten ocupar els 3 carrils del sentit sud. Ho ha confirmat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
Me confirman que se mantiene la previsión de poder abrir totalmente la P7 la semana del 9 de febrero y confío que volvamos a abrir un carril en unos días, 4 o 5 días. Por tanto, bueno, esto ha sido sobre todo medida de seguridad, pero en fin, como se puede ver, no estamos parando, seguimos trabajando en la P7, que es lo importante.
Mentrestant, els vehicles es desvien per rutes alternatives.
I el ple monogràfic de Rodalies s'ha tancat amb 2 acords entre el govern i els socis d'investidura.
D'una banda, l'executiu d'Illa i Esquerra han pactat unificar la direcció de Rodalies i Renfe, i de l'altra, el govern i els comuns han blindat els seus comptes al transport públic fins al 2028.
Òscar Playà, actual director de Rodalies de Catalunya, assumirà també la gestió de Renfe. La qüestió l'ha plantejat al ple del Parlament la republicana Esther Capella i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, li ha agafat el guant.
És el que toca, perquè es necessita un comandament únic perquè els trens funcionin al nostre país.
D'aquesta crisi neix l'oportunitat d'accelerar aquest traspàs de Rodalies perquè definitivament el sistema es pugui operar, gestionar i controlar des de Catalunya.
I amb l'altre soci de la legislatura, els comuns, l'executiu d'Illa ha signat l'ampliació a tota la legislatura de la bonificació del 50% per als títols de la T jove i la T usual, és a dir, fins al 2028. Cristian Roland Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
El govern defensa la gestió que ha fet de la crisi de Rodalies enmig de les crítiques i les peticions de dimissió de l'oposició.
L'executiu Illa ha demanat disculpes pel desgavell dels usuaris i ha proposat un pacte de país per acabar amb les incidències constants al servei ferroviari. L'oferta l'ha fet el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en funcions de president, en la intervenció monogràfica sobre el caos de Rodalies al Parlament.
Aquest ha de ser el punt d'inflexió per arreglar d'una vegada per totes la situació de Rodalies de Catalunya. Als grups de la cambra els vull estendre la mà perquè plegats fem un pacte de país.
A excepció del PSC, els Comuns i Aliança Catalana, tots els partits han demanat a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que dimiteixi, cosa que ella ha descartat, sentint Mònica Sales, de Junts, i la consellera Paneque.
El govern de tothom té emprenyat tothom. I això no és casualitat. És l'evidència que el país ha tocat fons. La consellera Paneque ja fa dies que hauria d'haver plegat.
Mantenir-me al càrrec no és una manera d'esquivar responsabilitats, sinó justament al contrari. És assumir-les.
I avui el servei de Rodalies continuarà afectat pels treballs d'emergència en una trentena de punts negres que limiten la circulació dels trens a un 80%.
El govern espanyol preveu restablir la circulació per la majoria d'aquests punts a partir de la setmana que ve, però el Ministeri de Transports treballa en una obra d'emergència que va per llarg i que interromp el trànsit de mercaderies cap a França. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ho explicava al Catalunya Nit.
Somos conscientes de lo importante que es recuperarla. Lo que vamos a hacer ahora, de una manera muy rápida, es una actuación que nos permita, sobre todo, que pueda haber una circulación mínima de mercancías. Y después lo que necesitamos es que, durante el desarrollo de la obra que vendrá, pues compaginar obra con el tránsito de trenes de mercancías.
Carme Montero, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern espanyol prohibeix sancionar els treballadors afectats pels talls de Rodalies?
Sí, ho ha afegit en un aclariment el decret llei que va fer dilluns per protegir els afectats directes dels accidents d'Ademuz i Gelida. No concreta, però, si els treballadors que han patit els talls a Rodalies hauran de recuperar les hores perdudes per arribar tard o no arribar al lloc de feina. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral de l'ICAP, creu que sí que haurien de recuperar les hores, però cada empresa ho haurà d'estudiar cas per cas.
En la meva opinió, sí. Clar, també és veritat que després va la casuística, eh? Jo aquí el que sí que demanaria és que hi hagués màniga ampla i molta generositat, perquè és una situació molt complexa. Ara bé, tampoc és que ho hagis de tornar immediatament. Vull dir, hi ha vies i fórmules per pactar com es retorna això.
Salvat considera que el redactat que ha fet el govern espanyol no és prou clar i té diverses interpretacions.
Sí, com que va haver-hi talls, els treballadors no van poder arribar al lloc de la feina.
Exacte.
I el govern espanyol diu que no han prohibit sancionar-los. Però a ells només? Els treballadors només afectats per aquests talls? I el govern espanyol s'obre a fer canvis a l'escut social per aconseguir el suport de Junts al decret que inclou la pujada de les pensions i que dimarts va tombar al Congrés dels Diputats.
El Ministeri d'Habitatge estudia fer modificacions a la moratòria antidesonaments que els de Puigdemont consideren que beneficia els ocupes.
Madrid, Dani Sánchez.
Sánchez no vol renunciar a cap de les mesures socials del decret i per això la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ja treballa en opcions que donen més garanties als petits propietaris en línia amb el que reclama des de Junts Míriam Nogueras.
A atender de verdad a quien lo necesita, por tanto, a limitar los jetas que se puedan aprovechar de estas situaciones.
Encantados que haya una opción que realmente sí que acompañe a todo el mundo. Esperemos que se acaben las imposiciones.
La Moncloa intenta refer ponts amb Junts també amb el desbloqueig de la delegació de competències en immigració, perquè l'objectiu, diuen, és aprovar els nous pressupostos dins del primer trimestre de l'any. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I unes 300 persones van manifestar ahir davant la seu de Junts per Catalunya a Barcelona en protesta pel rebuig al Congrés a la pròrroga de l'escut social i la moratòria antidesnonaments.
Els manifestants calculen que unes 14.000 famílies a Catalunya corren el perill de ser desnonades i acusen Junts per Catalunya, Vox i el PP de doblegar-se als interessos de la patronal immobiliària. Sentim Juanjo Ramon, que és portaveu de la PA, i Txema Escorça, del Sindicat de Llogateres.
Cada any demanant que això no pot ser una mesura temporal, sinó que ha de ser una mesura estructural que doni garanties del dret a l'habitatge.
Recuperar la moratòria antidesnonaments, a la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer i, per últim, l'aprovació de la reforma de la llei d'arrendaments urbans per acabar amb el lloguer de temporada i amb els co-livings i amb el lloguer d'habitacions.
Mentre està el llum verd del Parlament, el decret de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat. El PSC ha comptat amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i els Comuns i l'abstenció de Junts i la CUP. La resta de formacions hi van votar en contra.
El govern diu que presentarà els pressupostos nous abans de la primavera i que compta amb tenir-los aprovats aquest 2026. Però les negociacions encara no han començat. Tot i votar a favor de la pròrroga, els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, lamenten els incompliments en finançament i habitatge que impedeixen el començament d'aquestes negociacions. Sentim Albert Salvador d'Esquerra, David Cid de Comuns i, per part de l'oposició, Joan Canadell de Junts.
Que garantisquen que Catalunya pot gestionar l'IRPF.
365 dies, zero sancions a qui se salta la llei del dret a l'habitatge.
I aquí estem.
La pregunta que li faig, consellera, és per què porta vostè aquesta pròrroga pressupostària i no porta uns pressupostos? Què passa, que el nou tripartit no li permet?
El ple del Parlament sí que ha aprovat els nous pressupostos de la Cambra pel 2026, que s'eleven gairebé a 65 milions d'euros i que el govern incorporarà els futurs pressupostos de la Generalitat.
I l'exministre socialista José Luis Ábalos renuncia finalment a l'acte de diputat al Congrés.
Això permetrà al PSOE recuperar un diputat, cosa que és clau tenint en compte la fragilitat parlamentària de l'executiu espanyol. Amb l'esclat del cas Koldo, Ábalos va passar al grup mixt i fins ara s'havia resistit a deixar l'acte. Ara fa el pas, un cop el Suprem ha confirmat que continuarà en presó preventiva fins que vagi a judici pel cas de la les mascaretes previsiblement al març. Tot i deixar de ser aforat, el jutjarà igualment el Tribunal Suprem. S'enfronta a 30 anys de presó.
I per això és normal preguntar-se per què ho ha fet. A canvi de què? Què hi guanya José Luis Ábalos fent això? No li podem preguntar perquè ara mateix doncs, està en presó preventiva, però esperem resoldre-ho. Avui entrevistarem també el seu advocat. I el judici per la fortuna oculta de la família Pujol avui declararà com a testimoni el subdirector del Mundo.
Aquest diari va publicar el juliol del 2014 una captura de pantalla d'un compte dels Pujol a Andorra. Això, recordem, va acabar precipitant la confessió de l'expresident de la Generalitat. Mentrestant, desgavella la sessió d'ahir a l'Audiència Nacional. S'hi van convocar testimonis que no tenien res a veure amb el cas i, a més, la sala va haver de demanar ajuda als advocats per localitzar una trentena de testimonis més que no aconsegueix trobar. Els set que hi van acabar declarant van assegurar que els negocis a Mèxic i l'Argentina de Jordi Pujol Ferrusola no eren ficticis sinó reals i que complien la legalitat.
I la divisió de l'extrema dreta es fa evident en una campanya de les eleccions a l'Aragó. Ahir l'entitat ultracatòlica Hazte Oír va treure al carrer un autobús que carregava contra Vox.
El vehicle hi diu Vox és un PP verd i Nueva Derechita Cobarde. També hi apareix un rostre on la meitat dreta és la cara d'Alberto Núñez Fijo i l'esquerra la de Santiago Abascal. Hazte Oír considera que Vox no defensa prou les tesis antiabortistes i en canvi sí que ho fa la formació del vice Pérez. S'ha acabat la festa, que es presenta per primera vegada en unes eleccions autonòmiques.
És un quart de set del matí. Més notícies amb Lara García, Ana Alfonso i Joan Vilaplana. Bon dia.
Bon dia.
Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Els acomiadaments per expedients de regulació d'ocupació van créixer un 57% a Catalunya el 2025.
L'any passat, 9.001 treballadors van perdre la feina per un ERO de l'empresa en què treballaven. El 2024 eren 5.700. En canvi, el nombre d'expedients s'ha reduït en 6. Han passat de 240 a 234. Són dades del Departament de Treball del Govern. Des de la Conselleria atribueixen l'augment de la xifra de treballadors acomiadats els macroexpedients que han fet a Barcelona la moderadora de continguts de Facebook, l'operadora CPM i Amazon, totes del sector tecnològic. Albert Ferrer, responsable d'Economia de Comissions Obreres, destaca les dificultats dels afectats per trobar feina en el context actual.
És veritat que la taxa d'atur ara mateix es situa en nivells històricament baixos i cada cop costa més de reduir la taxa d'atur. Per tant, bueno, no és tan fàcil que les persones trobin feina perquè estem en un moment que, tot i que genera ocupació, cada cop li costa més tenir ocupació i reduir l'atur.
Pel que fa als treballadors afectats per ERTOs, a qui se'ls ha suspès temporalment el contracte, van ser 9.360, un 9,6% més que l'any anterior.
I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Els acomiadaments per expedients de regulació d'ocupació van créixer, com deia, un 57% a Catalunya el 2025. Avui ho ampliarem també a Catalunya Ràdio. I l'abandonament escolar prematur a Catalunya arriba al mínim històric el 2025 i se situa al 13,5%. Són dues dècimes menys que l'any anterior.
En el conjunt de l'estat espanyol, l'abandonament escolar ha passat del 13 al 12,8%. D'aquesta manera, Catalunya es manté per sobre de la mitjana de l'Estat i lluny encara de l'objectiu europeu del 9%.
Malgrat que la taxa hagi baixat molt poc, el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, defensa la feina feta.
Això confirma que les mesures que està prenent el departament són positives. Contactar amb tots i cada un dels joves que abandonen prematurament, de tal manera que els oferim d'una manera personalitzada els diferents itineraris formatius i que resultes d'això, evidentment, els hi permetrà un accés millor en el mercat laboral.
La Fundació Bofill, però, lamenta que la taxa d'abandonament s'estigui estancant i avisa que cada vegada serà més complicat abaixar-la si no es posen en marxa mesures enfocades directament als centres on hi ha alumnes vulnerables, on les taxes són més altes. Proposa, per exemple, més beques perquè aquest alumnat pugui continuar estudiant més enllà de l'educació obligatòria. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I les denúncies per abusos sexuals digitals contra infants a Espanya augmenten un 13% en dos anys. A Catalunya, el 2024, es van registrar 10 denúncies més que el 2023.
Són dades de Save the Children, que analitza les denúncies i sentències a l'Estat contra els abusos sexuals a nens a través d'internet, també conegut com a grooming. L'entitat alerta que l'entorn digital representa un risc per a infants i adolescents i considera que no hi ha mecanismes de protecció adequats.
Al matí de Catalunya Ràdio en parlarem també amb Marc Massip. I Donald Trump endureix el discurs contra el règim dels ayatolàs, ara que ja disposa de tot un grup naval de combat al mar d'Aràbia que té l'Iran a l'abast.
Amb l'arribada dels portaavions Abraham Lincoln, Trump ha amenaçat Teheran amb un atac contundent si el règim no renuncia al seu programa nuclear. A la seva xarxa Truth ha advertit que el temps de les paraules s'acaba.
Donald Trump ha advertit que si l'Iran no renuncia a l'armament nuclear formalment, patirà un atac molt més contundent que el que va suposar l'operació Martell de mitjanit contra les instal·lacions nuclears iranianes fa tot just mig any. Trump ha assegurat que una armada molt més potent que la que va acabar amb el règim de Maduro a Venezuela s'acosta a tota velocitat amb el portaavions Abraham Lincoln al capdavant cap a l'Iran. Segons l'agència de notícies del règim iranià, Teheran ha intensificat les negociacions amb Washington. Es dona la circumstància que el Pentàgon ha preparat una sèrie d'exercicis de l'exèrcit de l'aire nord-americà al Pròxim Orient pels pròxims dies. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I suspesos dos dels policies implicats en la mort a trets d'un manifestant, Alex Preti, a Minneapolis.
La sanció arriba un cop el conseller de Seguretat Nacional de Trump, Stephen Miller, hagi reconegut que els agents federals que van matar Preti havien violat el protocol que han de seguir. Després d'anunciar una petita desescalada de la pressió policial contra la immigració a Minneapolis, el president nord-americà ha tornat a aixecar el to. A la seva xarxa social Truth ha carregat contra l'alcalde de la ciutat, Jacob Frey, a qui ha advertit que està violant la llei i jugant amb foc. Frey havia afirmat que la cacera d'immigrants que ha engegat Trump no tenia res a veure amb la seguretat, sinó amb la represàlia i que no aplicaria les lleis federals d'immigració.
I les Forces Armades de Venezuela han jurat lleialtat a la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.
El discurs que ha fet en un acte amb les Forces Armades, Rodríguez ha ofert diàleg a l'oposició, però referint-se a la Premi Nobel Maria Corina Machado, ha dit que es podria quedar als Estats Units. A Washington, de moment, no tenen clar quan durarà la transició veneçolana i ara creuen que Machado sí que podria participar en aquest procés.
El chavisme intenta reconstruir la seva institucionalitat després de la detenció el passat 3 de gener de Nicolás Maduro. Les forces armades venezolanes han jurat lleialtat a la nova presidenta interina Delcy Rodríguez.
Reciba pues este bastón de mando en nombre de todos los soldados, hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El general en cap venezolà Vladimir Padrino López en el sentíem en una jornada en què la líder chavista es mostrava també disposada al diàleg amb l'oposició, però també deia això.
Pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington.
Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La Reserva Federal dels Estats Units planta cara a Donald Trump i es resisteix a continuar baixant els tipus d'interès.
Els membres de la Fed han votat dividits, però s'ha acabat imposant la decisió de no tocar els tipus. L'argument és que la inflació continua massa alta i tenir els tipus al nivell actual en una forquilla que va del 3,5 al 3,75% no posa en perill el creixement econòmic del país. Una decisió que va en contra del desig de Trump, que ja fa temps que pressiona el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, a qui voldria fora de l'organisme. Powell, però, no s'arronsa i fins i tot ha refredat les expectatives de cara a una nova retallada.
Després de tres retallades, estem preparats per abordar els riscos i seguirem prenent decisions reunió a reunió en funció de les implicacions dels indicatius que arribin i de les perspectives. Avui no hem pres cap decisió sobre futures reunions.
L'anunci de Powell ha fet trontollar la borsa nord-americana, que poc abans havia marcat màxims.
Amazon anuncia 16.000 nous acomiadaments.
La retallada de personal se centrarà principalment en l'àmbit corporatiu i es preveu que tingui una repercussió mínima a Europa. Segons informa l'agència Reuters, els acomiadaments afectaran sobretot Amazon Web Services, Prime Video, l'àrea de recursos humans i el comerç minorista. Recordem que el mes d'octubre passat, el gegant del comerç online ja va anunciar una altra retallada de 14.000 treballadors per reduir, deien, la burocràcia. Amazon dona feina a 1,5 milió de persones arreu del món i 350.000 són càrrecs corporatius.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Amunt, si encara hi ets, és un plaer haver aguantat la vida amb tu. Ens ha ajudat al fons en tot és fosc quan ho veiem tot perdut. Avui vull celebrar del núvol blanc, vull sentir que sóc aquí.
Moltes gràcies, Fermín Muguruza, Batguiel, Mushka, Amai, entre molts d'altres, participaran avui al concert Manifest Palestina que se celebrarà al Palau Sant Jordi. Serà a les 8 del vespre i s'espera que hi vagin més de 12.000 persones. Mm. El concert es podrà seguir per ICAT, per TV3 i el Canal 33.
Som finestres plenes de llum i el suau vol, marxo lluny. I què importa si ningú ho entén?
Un concert Manifest per Palestina, per ICAT, TV3 i el Canal 33.
Efectivament. Mm.
La segona.
Shoes, L'actriu nord-americana Susan Sarandon rebrà el Goya Internacional 2026 en la propera edició, que recordem que es farà a Barcelona el 28 de febrer. I encara un nom més sobre el món del cinema, l'actor Willem Dafoe serà el convidat estrella del BCN Film Fest, fet que es farà del 16 al 24 d'abril.
I la tercera. Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots.
I Bruce Springsteen publica Streets of Minneapolis, una cançó contra l'ICE, la policia migratòria dels Estats Units. La lletra fa referència explícita a Minneapolis i a les persones assassinades per aquesta agència federal i diu que aquest cos policial és l'exèrcit privat de Donald Trump. El mateix Bruce ha explicat que l'ha escrit, gravat i publicat en només 3 dies. In the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good.
I anem també als esports, ara, perquè la nit acaba bé pel Barça, que remunta el 0-1 al Copenhagen i goleja 4-1, classificació directa pels vuitens de final.
El Copenhagen va marcar, només començava, a provocar l'ansietat al Barça, que perdia la mitja part. A la segona remuntada, gols de Lewandowski, Lamin, Rafinha i Rashford, l'equip acaba cinquè, accedeix directament als vuitens. Flick destaca l'aportació de Lamin, també en defensa.
Ja està clar que té una qualitat increïble, fantàstica. També ho veus que en cada duel, en cada enfrontament directe, és magnífic com aguanta la pilota i per nosaltres és molt important.
Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting de Portugal i City passen directament als vuitens. El rival del Barça sortirà del PSG, Newcastle, Mónaco i Carabaj.
I no pots dir mai, d'aquesta aigua no em veuré. El Madrid és víctima de José Mourinho. Perd 4-2 davant del Benfica i haurà de jugar a la repesca.
Partit agònic que va classificar els de Mourinho en el 24è i últim lloc que dona accés a la repesca. Una classificació increïble. A l'últim minut del temps afegit, amb gol del porter de l'equip rematant un córner. José Mourinho.
Balón parado que Trubin, con 2 metros, fa un gol fantàstic, un gol històric, un gol que l'estadio quasi abajo y penso muy merecido para nosotros. No interesa el futuro, pero hoy penso que muy merecido.
Desde el Madrid, Arbeloa.
No estamos ni mucho menos felices, todo lo contrario, un partido que sabíamos dónde veníamos, a lo que veníamos, la dificultad que tenía y evidentemente pues nos ha superado.
També jugarà la repesca el PSG i el Newcastle, que van empatar 1, l'Atlètic de Madrid, que va perdre 1-2 amb el Bodo, l'Inter i la Juventus. L'Atlètic Club eliminat 2-3 davant l'Sporting de Portugal. Es confirma la lesió del migcampista del Girona Unai, el Soli. Classificació de l'Uni Girona per la final 6 de l'Eurolliga femenina de bàsquet. Avui, Olympiacos, Barça, l'Eurolliga, a 8:15, amb transmissió pel Digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
Tot això el dia en què parlarem amb Pol Guasch, que acaba de publicar el llibre Relíquia, un llibre on parla del suïcidi del seu pare. Parlarem del seu pare, però sobretot de com és d'important entendre tot el que això, de tot el que va a tot això, que no només és de la mort, sinó també de la vida. A partir de les 11, Pol Guasch, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se crec que podria ser, si sou de Barcelona, celebrar la tornada als bars i restaurants de la ciutat de la cuina tradicional catalana. És una tornada tímida i s'ha de celebrar amb molts matisos, sobretot a nivell de preu, però igualment crec que és una bona notícia. I ho és sobretot el fet que aquesta mena de cuina estigui present a la carta d'alguns llocs de moda. Ojo, llocs d'aquests on va la joventut, que recomanen els influencers. Això crec que és important. Entre els joves barcelonins, i em diuen que també entre la comunitat expat, s'estan posant de moda el fricandó, el capipota, la tripa, la vedella amb bolets i l'escalivada. I pel que diuen, que jo això no m'ho acabo de creure encara, entre certs cercles socials, aquests plats li estan guanyant terreny al ramen, al sushi, als tacos i a les hamburgueses. Sigui com sigui, per pírrica que sigui la victòria, jo crec que s'ha de celebrar la tornada d'aquesta mena de plats a les cartes, encara que sigui el doble de preu del que valen. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in, and your footsteps will always fall here along England's greenest hill. Your candles burned out long before.
I avui més cançons sobre la regularització dels immigrants.
Sí, com que el govern espanyol ha recuperat una mesura que ja ha fet 9 vegades, o que ja s'ha fet 9 vegades, recuperem més artistes que han agafat cançons seves, n'han fet versions noves i ho han petat. Elton John, Candle in the Wind, inicialment dedicada a Marilyn Monroe, ell li va canviar la lletra per cantar-la al funeral de Lady Di, i segons el llibre Guinness dels Rècords, és el segon single més venut de la història.
Això
té més de 20 anys.
Ah, mira, veus?
I 30 milions de reproduccions a l'streaming. Camela, Cuando zarpa el amor, i té molt a veure que ho hagi petat, que n'han fet una versió amb Juan Magán ja fa un quant temps, i en van fer encara una altra amb Pastora Soler. I si parlem de recuperar cançons pròpies, hem de parlar evidentment de Taylor Swift i de quan va tornar a gravar els seus primers àlbums perquè havia perdut els drets sobre els màsters, les primeres gravacions. I això va fer que Love Story tornés a ser número 1 13 anys després de publicar la cançó inicialment.
Són 7:15. Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Ho acabem de saber, la línia R1 de Rodalies, que ahir es va reobrir parcialment, funciona aquest matí amb limitacions de velocitat que impliquen retards de 30 minuts de mitjana.
Tot això mentre el servei avui continuarà afectat pels treballs d'emergència en una trentena de punts negres que limiten la circulació de trens al 80%.
L'autopista P7 estarà tallada en sentit sud a Martorell fins la setmana vinent. José Antonio Santano, secretari d'Estat a Transports.
Me confirman que se mantiene la previsión de poder abrir totalmente la P7 la semana del 9 de febrero y confío que volvamos a abrir un carril en unos días, 4 o 5 días. Por tanto, bueno, esto ha sido sobre todo medida de seguridad, pero en fin, como se puede ver, no estamos parando, seguimos trabajando en la P7, que es lo importante.
A més, no recuperarà completament la normalitat, és a dir, amb tots els carrils oberts fins la setmana del 9 de febrer. És el temps que caldrà per reparar el talús que va provocar l'accident de tren a Gelida.
Llum verd del Parlament pel decret de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat.
El PSC ha tingut els vots a favor d'Esquerra i els Comuns i l'abstenció de Junts i la CUP. Sentim Albert Salvador d'Esquerra, David Cid dels Comuns i per part de l'oposició, Joan Canadell de Junts.
Que garantisquen que Catalunya pot gestionar l'IRPF.
365 dies, 0 sancions a qui se salta la llei del dret a l'habitatge.
I aquí estem. La pregunta que li faig, consellera, és per què porta vostè aquesta pròrroga pressupostària i no porta uns pressupostos? Què passa, que el nou tripartit no li permet?
I l'exministre socialista José Luis Ábalos renuncia finalment a l'acte de diputat al Congrés.
Això permetrà al PSOE recuperar un diputat, cosa que és clau tenint en compte la fragilitat parlamentària de l'executiu espanyol.
A 8:45 en parlem amb Mariano Turiel, l'advocat d'Ábalos. I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Els acomiadaments per expedients de regulació van créixer un 57% a Catalunya el 2025.
Albert Ferrer, responsable d'Economia i Treball de Comissions Obreres, destaca les dificultats dels afectats per trobar feina en el context actual.
És veritat que la taxa d'atur ara mateix es situa en nivells històricament baixos i cada cop costa més de reduir la taxa d'atur. Per tant, bueno, no és tan fàcil que les persones trobin feina perquè estem en un moment que, tot i que genera ocupació, cada cop li costa més tenir ocupació i reduir l'atur.
Mentre Donald Trump endureix el discurs contra el règim dels ayatolàs.
Amb l'arribada del portaavions Abraham Lincoln, Trump ha amenaçat Teheran amb un atac contundent si el règim no renuncia al seu programa nuclear.
I l'abandonament escolar prematur a Catalunya arriba al mínim històric el 2025 i se situa al 13,5%. Són 2 dècimes menys que l'any anterior.
Catalunya es manté per sobre de la mitjana de l'Estat i lluny encara de l'objectiu europeu del 9%. La directora de recerca de la Fundació Bofill, Mònica Nadal, demana, però...
Hem de fer alguna bona política de beques. Pensem que hi ha molts joves que no continuen estudiant perquè no poden fer front a la despesa de la postobligatòria.
Les denúncies per abusos sexuals digitals contra menors a Espanya augmenten un 13% en 2 anys.
Són dades de Save the Children, que analitza les denúncies i sentències de l'Estat contra els abusos sexuals a nens a través d'internet, també conegut com a grooming online.
I en parlarem avui al matí de Catalunya Ràdio amb Marc Massip, psicòleg expert en noves tecnologies. Avui, per cert, al Palau Sant Jordi, concert manifest per Palestina.
Internationally, la Bad Gyal.
Ah,
i la seva germana, la Musca, també el Fermín Muguruza, la Maia i Ocas Gràcia, entre d'altres.
Podreu seguir per ICAT. I repassem ara les portades de la premsa, avui molt pendents encara dels trens, Marc Jurado.
Sí, subjectes diferents, però un denominador comú, Ricard, el caos ferroviari. La Vanguardia, el caos ferroviari multiplica el temps de viatge a Rodalies i l'AVE. Diari Ara, el caos ferroviari reté les mercaderies als ports catalans. I el Punt Avui es fa ressò d'una campanya de signatures per foragitar Renfe. Encara en matèria de mobilitat, El Periódico, el govern mantindrà la rebaixa del transport públic al 50% fins al 2028. El Mundo mira un dia més cap a la tragèdia de Damuth. Adif no entrega l'informe de riscos de la via col·lapsada. També en portada la victòria del Barça i la derrota del Madrid, que de fet ocupa les grans fotos dels diaris d'avui. El Periódico, cara i creu del Barça i el Madrid, remuntada i directes a vuitens de final, diu l'Ara. El Barça passa al top 8 i Mourinho fa fora el Madrid, explica La Vanguardia. I altres temes de portada, el doble de supervivents de càncer en 40 anys. Llegim a l'Ara. Trump amenaça l'Iran amb un atac similar al de Venezuela, explica El País, que també es fa ressò de la renúncia de José Luis Ábalos a l'escó, que dilata la causa dels tripijocs contra Ferran.
Avui a Puigcerdà es desperten amb 5 graus sota 0, al migdia arribaran els 6 positius, i al Vendrell ara mateix hi ha 8 graus, amb una màxima prevista de 14. El dia comença amb ruixats al sud de Catalunya, però amb previsió de més estones de sol. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui els núvols més abundants els trobarem a les comarques de Tarragona i al Pla Lleida. Aquest matí es podrien repetir aquestes precipitacions, sobretot a les Terres de l'Ebre, però la resta del temps serà molt més variable, amb núvols clarianes, però també moltes estones de sol. La temperatura diurna pujarà una miqueta respecte a ahir, però compta aquesta hora amb les glaçades al Pirineu i a la Catalunya central perquè són força intenses.
I avui, quan ja portem més de 2 mesos del judici als Pujol, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Mentre el país estava distret amb el desastre de Rodalies, a l'Audiència Nacional hem vist algunes sessions interessants del judici als Pujol. Ahir mateix, el fiscal anticorrupció Fernando Bermejo va interrogar l'empresari Javier Suqué per relligar-lo a les iniciatives empresarials de Jordi Pujol Júnior. Davant la desesperació del fiscal, que volia aclarir el paper del fill de Pujol en relació a uns pagaments de l'empresa Inverama per la construcció d'un casino a l'Argentina, Suqué va acabar dient que no en sabia res perquè en aquell moment ell no formava part d'aquesta societat. Aquesta no és la primera vegada que s'esdevé un cas on la majoria de testimonis han declarat no conèixer o no tenir relacions comercials amb el fill dels Pujol. De moment, sembla que els representants de l'Estat tenen moltes dificultats per trobar proves delictives contra els Pujol. I si el judici segueix així, no m'estranyaria que els espanyols acabin sentenciant que en Júnior era un empresari modèlic.
Carina, avui? Can Elias?
Carina, molt un bé, clàssic d'aquests que, escolta, el poses a qualsevol lloc i aixeques qualsevol festa.
Soc fan de Carina, jo el segueixo a Instagram.
Home, és que fa uns vídeos, Carina, a més a més.
Sí. Meravellosos. Va venir a col·lapse, no? La vam entrevistar.
Va venir a col·lapse.
Col·lapse.
Un programa eclèctic.
Que... Sí, sí.
Personatges amb una història peculiar.
Realment, un se la guanya la vida com
Exactament.
Pot.
Bé, avui ens despertem amb aquest clàssic de la mítica Carina, i és que tal dia com avui, un 29 de gener, però de l'any 1595, s'estrenava a Londres la tragèdia del dramaturg, poeta i actor anglès William Shakespeare. Algunes fonts assenyalen que va començar a escriure-la l'any 1591 i la va acabar el 1595. Romeu i Julieta és una de les obres més populars de Shakespeare i la que més vegades ha estat representada juntament amb altres obres del mateix autor, com Hamlet o Macbeth.
I a quin matiner es desperta cada dia a les 5 del matí en Catalunya Ràdio?
Doncs mira, avui hem parlat amb en Jesús, que és un bomber de Mollet del Vallès, que cada dia va treballar al parc de bombers de Prats de Lluçanès.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, Jesús, i tu què tal?
Doncs mira, ara ens estem... vaig anant cap a treballar. Jo sóc bomber.
Bomber!
Oh. M'agrada arribar 20 minuts abans i així em prepararé en primer lloc el meu material, el meu equip d'intervenció, ho deixaré tot preparat i a continuació m'aniré a canviar. A partir d'aquí... m'aniré a la cafetera, prepararé un cafè i baixaré a veure què s'han fet aquests últims 3 dies endarrere.
No sé quina de les... no sé si la Marta o la Lara ha fet un no quan
ha sigut la Lara. Bé.
Ha sigut la Lara, molt bé. Sí, ja, mira, ha sigut l'altra. És una cosa instintiva, eh?
No,
sí, però que sigut... només es pot
no,
fer...
No, però bueno, ha sigut un no de... Ostres, que truca un bomber. No ha sigut un no per cosificar ningú.
Quan truca un pastisser no fem o truca un pastisser?
Perquè els pastissers ens truquem més. sí o no? Ens truquen més pastissers?
No ho sé, jo ja.
S'ha trucat pastissers, xocolates,
bombes... Aquest home ha sonat a un bomber.
Mentre no facis un pastís, tu, tot anirà bé. M'entens?
Oh. Oh.
Aquí el tema no és el pastisser o el bomber. Aquí el tema és el pastís.
Jo no dic res.
L'accent on no toca.
No, no, vosaltres l'esteu posant on no toca.
No!
Perdona.
Hem parlat amb pastissers, amb xocolaters, hem parlat amb taxistes, hem parlat amb gent que viu a Austràlia. El d'Austràlia van fer el mateix. Oh!
No, vam fer un quan va dir que havia descobert uns castells al mig.
I tot això quan són festes a on?
Segueix la festa major de Sant Sebastià, la festa major d'hivern a Constantí. Avui alerta perquè es farà l'acte de lliurament dels premis als superlectors a la Biblioteca Municipal.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs mireu, la nova ruptura de Risto Mejide.
Ningú l'aguanta.
Aquesta vegada li ha durat només 2 mesos. Ho ha anunciat per stories d'Instagram, que no sap ningú, que està solter, però diu que no està sol i que està molt i molt tranquil. Fa tot just 2 dies. Mercè Torres es va tatuar Liebestraum, just la paraula amb què Risto Mejide va descriure la publicació on confirmava la seva relació, fa tot just un parell de mesos. Recordem que Liebestraum és una paraula alemanya que significa somni d'amor.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Fa uns dies vam rebre el missatge de Carme Ortiz, de Barcelona. S'havia jubilat, però la Seguretat Social no li reconeixia el dret a cobrar la prestació. El motiu, segons l'indicaven a la seva oficina de referència, era un error informàtic, concretament provocat per la intel·ligència artificial. Finalment, després de reclamar, la Carme ja ha pogut solucionar el problema i cobrar la pensió.
El 6 de gener vaig presentar la reclamació, dient el que em passava i demés, de tal manera que el 9 de gener, o sigui, en 3 dies m'ho van solucionar. Ja tenia la nova resolució on constava el que cobraria, totes les dades i demés. I aquest mes, o sigui, el dia 23, vaig cobrar-ho tot.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
Bon preu i esclat.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui hem de destacar la correcció de l'IBEX. Ahir la borsa espanyola va caure un 1,10% fins als 17.600 punts, frenat pels bancs. Això s'explica perquè l'IBEX no té pes en el sector tecnològic, que hi va presentar resultat rècord a Wall Street. Els índexs estatunidencs es van animar pels bons resultats tecnològics, van arribar a màxims històrics, però després van trontollar quan la Reserva Federal va comunicar que manté estables els tipus d'interès. Després de l'anunci, l'or va tornar a marcar rècords. El preu de l'unça supera els 4.900 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la Setmana Màgica i vine a Disneyland París amb B-Travel volant amb Iberia. B-Travel. Viatge en la vida.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com bé has dit abans, el braser és un utensili perillosíssim.
Molt perillós.
Pot provocar incendis fàcilment o males combustions que derivin en intoxicacions. Et deixes acabar la frase?
No deixeu parlar.
És veritat.
És veritat.
Espera't al punt, que ja ve.
Trobo que hi ha tant de mal
ambient. No, hi ha molt mal ambient. No es pot treballar, no es pot
aquest programa...
És el que destaca la gent d'aquest programa, és que si respira un mal ambient...
A l'estiu no hi arribem.
La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem un matí més pendents de Rodalies amb problemes a la línia R1, que ahir es va reobrir parcialment. Doncs bé, funciona aquest matí amb limitacions de velocitat que impliquen retards de 30 minuts de mitjana.
Tot plegat mentre el servei de Rodalies continua al 80% i a treballs d'emergència en una trentena de punts negres. El govern espanyol preveu restablir la circulació per la majoria d'aquests punts a partir de la setmana que ve. Mentrestant, el trànsit de mercaderies a França per ample internacional està aturat justament per les obres. Un altre dany col·lateral són els retards a l'alta velocitat.
I ja hi ha data per la reobertura de l'autopista P7 la setmana del 9 de febrer.
Ahir es va haver de tornar a tallar en sentit sud a Martorell perquè les obres de reparació del talús malmès necessiten que els tres carrils estiguin lliures. Ho va confirmar el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
Me confirman que se mantiene la previsión de poder abrir totalmente la P7 la semana del 9 de febrero y confío que volvamos a abrir un carril en unos días, 4 o 5 días. Por tanto, bueno, esto ha sido sobre todo medida de seguridad, pero en fin, como se puede ver, no estamos parando, seguimos trabajando en la P7, que es lo importante.
I la cara política de la crisi es va viure ahir al Parlament en un ple que es va tancar amb dos acords entre el govern i els socis d'investidura.
El que toca a la butxaca és que els descomptes del transport públic s'allargaran fins al 2028 tota la legislatura. És el cas de la T usual i la T jove. És un compromís que van arrencar els comuns. A l'altre, l'executiu d'Illa i Esquerra han pactat unificar la direcció de Rodalies i Renfe, tot això en un ple en què el govern va defensar la seva gestió. El conseller Dalmau, en funcions de president, proposava un pacte de país.
Aquest ha de ser el punt d'inflexió per arreglar d'una vegada per tot la situació de Rodalies de Catalunya. Als grups de la cambra els vull estendre la mà perquè plegats fem un pacte de país.
Però totes les mirades estaven posades a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha insistit que no plegarà l'oposició, però no hi està d'acord. Sentim la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, el portaveu del Republicà, Josep Maria Jové, i la consellera Paneque.
El govern de tothom té emprenyat tothom. I això no és casualitat. És l'evidència que el país ha tocat fons. La consellera Paneque ja fa dies que hauria d'haver plegat.
Sap greu dir-li, president, que el seu substitut d'avui no se n'ha sortit en la primera oportunitat que ha tingut per liderar políticament una crisi.
Mantenir-me el càrrec no és una manera d'esquivar responsabilitats, sinó justament el contrari. És assumir-les.
Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Els acomiadaments per expedients de regulació d'ocupació van créixer un 57% a Catalunya el 2025.
L'any passat, 9.001 treballadors van perdre la feina per un ERO de l'empresa en què treballaven. El 2024, l'any anterior, van ser 5.700 persones. En canvi, el nombre d'expedients s'ha reduït. Des de la conselleria exigeixen aquest augment de la xifra de treballadors acomiadats als macroexpedients, com per exemple els que han fet a Barcelona la moderadora de continguts de Facebook o Amazon. Albert Ferrer, responsable d'Economia i Treball de Comissions Obreres.
És veritat que la taxa d'atur ara mateix es situa en nivells històricament baixos i cada cop costa més de reduir la taxa d'atur. Per tant, bueno, no és tan fàcil que les persones trobin feina perquè estem en un moment que, tot i que genera ocupació, cada cop li costa més tenir ocupació i reduir l'atur.
I en clau internacional, Donald Trump endureix el discurs contra l'Iran.
Amb l'arribada d'un grup naval de combat al mar d'Aràbia, Trump amenaça Teheran amb un atac contundent si el règim no renuncia al seu programa nuclear. Parla d'un atac com el de Venezuela. A la seva xarxa Truth ha advertit que el temps de les paraules s'acaba.
Justament a Venezuela, les forces armades han jurat lleialtat a la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.
El discurs que ha fet en un acte amb les forces armades, Rodríguez ha ofert diàleg a l'oposició, però referint-se a la Premi Nobel, Maria Corina Machado, ha dit que es podria quedar als Estats Units.
Pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington.
Justament a Washington, de moment, no tenen clar quan durarà la transició veneçolana i ara creuen que Machado sí que podria participar en aquest procés.
Més notícies. Per primer cop, el càncer de pulmó ha superat en mortalitat el de mama entre les dones a l'Estat.
Ho recull un informe de l'ACOM, que és la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, que revela també un augment dels càncers entre persones de menys de 40 anys.
Cèlia Forment.
L'informe revela que els nous casos de càncer passaran del llindar dels 300.000 al 2026, un augment del 2% respecte a l'any passat. D'aquests, 8.000 es diagnosticaran en joves adults de 20 a 39 anys, sobretot de mama i tiroide. Pel que fa a l'augment del càncer de pulmó, Javier de Castro, president de la CEOM, explica que la meitat dels casos es detecten ja en estadis avançats.
En caso del cáncer de pulmón, tienes que entrar con medidas invasivas, como broncoscopia, como punciones, que se hace mucho más complicado.
Els especialistes recorden la importància de suprimir factors de risc, com el tabac, l'alcohol, la dieta inadequada i el sedentarisme. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I la Generalitat espera recuperar turistes nord-americans aquest any.
La xifra de visitants d'aquesta nacionalitat va baixar l'any passat un 5%, una caiguda que la directora general de Turisme, Cristina Lager, ha relacionat amb les tensions generades per la política de l'administració Trump.
Sabem que és perfectament que és un visitant que es recuperarà. Repeteixo, poc que ens sembla
un 5%. Hi ha les previsions pel 2026, perquè lògicament ja hi ha molta intel·ligència turística, ja sabem com anirà la cosa. Es comença a reportar exactament igual amb el turista mexicà.
Sobre l'increment de la taxa turística, la GES s'ha mostrat comprensiva amb els recels que provoquen el sector, però l'ha defensada perquè, segons diu, el que es recapti permetrà que els municipis puguin fer front a les despeses que els generen els serveis que han d'oferir els turistes.
I avui al Sant Jordi, concert per Palestina. Si la nena estima Manreua, blaus tocanit me pegonem xucant, quan em busquen va pujant al ego. Amb Muixca, Pat Giel, Fermín Muguruza, Amaya i Oques Grasses, entre d'altres. Marc Ruiz.
Més d'una vintena de músics participen en el concert Manifest per Palestina, que es farà a les 8 del vespre al Palau Sant Jordi. I artistes de gran reconeixement internacional, com la noruega Aurora, vinculada amb l'activisme pro-palestí, els tuaregs Tinari Buen, o la cantautora francesa Jaó de Sagasant, Amaya, Fermín Muguruza, Oques Grasses, Yeray Cortés, Clara Peya, Muixca, Guillem Gisbert, Morat, Lluís Llach, Gemma Humet o Alguer Miquel formen part de l'enorme cartell d'aquest concert manifest. Des de l'organització Ruben Wagensberg destaca la implicació dels músics i col·laboradors.
Aquest concert no hagués estat possible si no fos perquè centenars de persones des de fa temps estan posant el seu temps i el seu cos per intentar fer-lo possible.
El concert Manifest per Palestina estarà dividit en 6 actes i es podrà seguir per ICAT, TV3 i el Canal 33. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ara teatre. Perquè la prestigiosa dramaturga nord-americana Paula Vogel estrena per primera vegada a Barcelona la seva obra Com vaig aprendre a conduir, amb què va guanyar el Premi Pulitzer el 1998, Marta Viana.
Aquesta història sobre una nena que va ser víctima d'abusos per part del seu oncle es podrà veure a la Sala Beckett fins l'1 de març.
Marta Vives.
Paula Vogel, que ha assistit a l'estrena, va escriure Com vaig aprendre a conduir en 2 setmanes i amb molt poca fe que cap productor teatral s'atrevís a portar-la sobre l'escenari. L'espectacle que es va estrenar el 97 va ser tot un èxit i li va valdre fins i tot el Premi Pulitzer. Ara s'estrena per primer cop a Catalunya amb una proposta excel·lent dirigida per Marília Samper i protagonitzada per Mireia Eixalà i Ivan Benet, que es posa la pell de l'oncle abusador que li ensenya a conduir.
És un personatge repulsiu, fastigós, abusa de la seva neboda des de que té 11 anys.
Completen el repartiment un magnífic trio, Cati Sey, Alba Gallent i Blai Joanet. En aquest artefacte escènic brillant, per un text pertorbador, provocador, inquietant i, malauradament, massa familiar. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Jedet guanya el judici contra el productor Pérez Santana per una agressió sexual a la festa dels Premis Feroz del 2023.
L'actriu i cantant va denunciar que el productor li va tocar els pits sense consentiment, la va insultar i la va acabar amenaçant. En una publicació a Instagram, ella mateixa ha escrit que després de 3 anys, per fi, posa fi a un procés que ha marcat la seva vida. Jedet també anima les dones de la indústria audiovisual que aixequin la veu si viuen una situació similar. Segons l'últim informe de l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals del 2025, el 60,3% de les dones d'aquest sector asseguren haver patit algun tipus de violència sexual en la seva indústria.
L'any Gaudí acollirà aquest 2026 una mostra immersiva que recrea amb tecnologia digital una obra no construïda de l'arquitecte, un mapping a la façana de la Casa Batlló i una ruta pels edificis menys coneguts.
El programa de Gaudí, L'Ordre Invisible, es va presentar ahir a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la UPC. L'exposició immersiva fusionarà art i tecnologia digital d'última generació que permetrà passejar virtualment per una font monumental per la plaça de Catalunya de Barcelona que no es va acabar fent. Sentim Gàldric Santana, el comissari de l'any Gaudí.
Normalment les fonts monumentals són per veure-les des de fora, no per participar-hi a dintre. I això heu de pensar que estem al 1877. És una innovació extraordinària.
Es farà en un espai que encara no s'ha concretat i, d'altra banda, la primavera s'estrenarà la visita guiada El Gaudí Desconegut, que pretén donar a conèixer l'obra menys coneguda de l'arquitecte.
I els esports, Robert Prat.
El Barça classificat pels vuitens de la Champions, 4-1 davant el Copenhagen. Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting de Portugal i City passen també directament. PSG, Newcastle, Mònaco i Karabakh són els possibles rivals del Barça. El Madrid haurà de jugar a la repesca. Perd 4-2 amb el Benfica de Mourinho, amb gol decisiu al minut 98 del seu porter. Inter, PSG, Newcastle, Juventus i Atlètic de Madrid també van a la repesca. L'Atlètic Club eliminat.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Per una plantilla curta com la que té el Barça, era fonamental estalviar-se aquesta eliminatòria de repesca, no perquè dubtessin que la podia passar, sinó perquè el desgast es podia acabar pagant a la Lliga. Per això, la jornada d'ahir és doblement rodona, perquè el peatge que han esquivat els de Flick l'haurà de passar al Madrid després que l'alumne no superés el seu mestre a Lisboa. Al Madrid li valia l'empat, i ara afegeix dos partits més al calendari i ja veurem si contra el mateix Benfica. Ja per més endavant, el Barça haurà de plantejar-se si té prou potencial ofensiu com per encaixar una mitjana de gairebé dos gols per partit. Per cert, 5 equips de la Lliga Anglesa al top 8. A veure què ens explica Tebas.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Senyores i senyors, comencem la subhasta amb aquest híbrid endollable. Híbrid endollable, algú en dona més?
Fins a 120 quilòmetres d'autonomia elèctrica.
120 quilòmetres d'autonomia per aquí.
I etiqueta a zero.
Etiquetes...
Amb un gran espai de càrrega.
Ningú no et dona tant com el nou Volkswagen Caddy Cargo e-Hybrid.
Caddy Cargo a la una, Caddy Cargo a les dues.
Més informació a volkswagen-comerciales.es.
Volkswagen.
I aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Tenim glaçades intenses al terç nord. A Esterri d'Àneu, per exemple, hi ha 3 graus sota zero, 3 graus negatius a Tírvia, 2 graus sota zero a Sant Julià de Vilatorta, a la comarca d'Osona, i això contrasta amb els 9 graus que hi ha a Constantí, al Tarragonès. Ara mateix destaquem alguns ruixats que també cauen a les Terres de l'Ebre, a les comarques de Ponent. Poca cosa, passaran ràpid, amb força núvols precisament en aquesta zona. A Ponent, al sud de Catalunya, aquí els núvols es mantindran pràcticament tot el dia i a la resta seran molt més trencats, amb moltes més estones de sol que anirà alternant amb algunes capes de núvols prims poc importants. Avui les temperatures diurnes es recuperen una miqueta i sembla que en pròxims dies destacarem encara el pas d'un front demà divendres a la nit, entre divendres i dissabte, i el vent fort que podríem tenir de cara a dissabte.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
M'he emocionat, és increïble.
Públic de peus, ha sigut al·lucinant.
Que vinguin a veure-la, perquè val molt i molt la pena.
Brillant, tots estan perfectes. Jo crec que ha de venir sí o sí.
Germans de Sang del Teatre Condal. Última funció 8 de març. Compra les entrades a teatrecondal.cat i promentrada.com. La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov. Ell estimava molt la seva mare. Va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà. No sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida, segur.
Escoltem, aprenem...
Paul Deschanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Un programa que fa història. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
José Luis Ábalos deixa el seu escó al Congrés. En temps d'àgora, a 9:45, en parlarem amb el seu advocat, Marino Turiel.
A partir de les 9, també parlarem dels retards en els trens d'alta velocitat i amb el psicòleg Marc Massip ens fixarem en la violència sexual contra els menors a internet.
A 10:15, àgora esportiva amb Ramon Besa, Carles Planchar, Laia Tudel i Joel Díaz. Analitzarem la victòria del Barça d'ahir a la Champions per 4-1 i els possibles rivals amb què es pot trobar l'equip als vuitens de final de la competició.
I a les 11, entrevista amb l'escriptor Pol Guas, que acaba de publicar el seu últim llibre, Relíquia.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents, l'Armini ens va donar el seu punt de vista sobre el decret llei que havia de revaloritzar les pensions, però que no va superar la votació del Congrés dels Diputats.
I diu que amb el cuento de les
no
pensions...
No està de mala lluna, sempre.
Ens volíem tirar ocupes a dintre de casa!
Tindrà a veure...
Home, i tant que és així!
I tant que és així!
Jo t'explico. Ens volien apujar la pensió perquè ens ho anéssim a gastar el bingo. I quan estiguéssim al bingo, llavors ens ficarien ocupes amb nens a dintre. Que després no hi ha manera de treure-los.
Això, com diu el Ricard, moltes coses alhora, i això, aquesta era la trampa.
Míriam Nogueres no ha dit això del bingo, jo no l'he sentit dir a la Míriam Nogueres. Ha d'aprendre a filtrar una mica les informacions.
A la de Rosa Quintana, va sortir una senyora...
Si tan fort és que...
Sí, és que ja comença malament.
Ah, ara em diràs que l'Anna Rosa, bueno, va anar una senyora gran d'Almeria, sí, que s'ha anat a viure amb els ocupes.
Però si vostè no sap ni on és Almeria.
No li marxaven de casa. I ara els ocupes, quan se'n van a passar el cap de setmana fora, perquè se'n van a esquiar,
doncs
esquien, doncs tenen iPhone...
A partir de 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
Avui pot ser un bon dia per parlar-vos de la publicació d'un llibre d'en Pol Guasch, un dels escriptors joves en català més destacats. El llibre es diu Relíquia i parla de la mort del seu pare, que es va suïcidar. Però Guasch ho fa a través de les cartes de comiat d'altres escriptors i poetes que també es van suïcidar. És un tema dur, però que potser sembla menys dur o és d'una duresa comuna i convertida fins i tot en quelcom vell i valuós quan és compartida.
I el segon, la Llucia Ramis.
Avui és el Dia Mundial del Trencaclosques. El va inventar l'anglès John Spilsbury, cap a l'any 1766, va agafar un mapa, el va retallar per les fronteres polítiques amb la idea que els més petits aprenguessin geografia i així, sense voler-ho, va crear un dels passatemps més populars del món. Hi ha una satisfacció inexplicable en això d'endreçar el caos i donar-li forma, donar-li un sentit. Quan poses la darrera peça, quan no en falta cap i totes encaixen, es revela qualque cosa que va més enllà de la imatge que hi surt. Avui pot ser un bon dia per fer que el temps passi d'una altra manera, mentre com els pixis te trenques la closca cercant la teva ment.